vides apassionants.
Pau Casals i de Filló.
Aquesta melodia,
la més llarga del món, segons Van Talamtowska,
va ser el símbol moral i la concreció en música de com era i el que sentia Pau Casals.
Va ser la rúbrica que testifica plenament el seu anhel de pau, el rebuig de la injustícia i la violència.
Explicàrem l'altre dia que Pau Casals va néixer al Vendrell, vila senyorejada per la figura escultòrica de l'àngel de l'església parroquial,
el 29 de desembre del 1876, un jorn d'hivern, quan les branques plomalls d'olivera i de garrofers, escabellades pel vent geliu, modulaven els horitzons del Vendrell.
Vam dir qui eren i com eren els seus pares, Carles Casals i Pilar de Filló.
Vam dir que en Pauet Casals era un noi forçut, entremaliat, sensible i tossut. Explicàrem com l'encisava la música d'orgue i el cant gregorià, així com que apropava l'orella al piano. Tenia 2 anys per escoltar les ressonàncies de la composició que el seu pare tocava.
Explicàrem com va determinar d'aprendre a tocar el violoncel i ser músic, i com la seva mare va obrir la porta del seu destí.
Cal que en Paulito vagi a estudiar a Barcelona. Jo l'hi acompanyaré.
Pau Casals va arribar a Barcelona quan es desmuntaven els pavellons provisionals de l'Exposició Universal de l'any 1888. Estava a punt de complir els 8 anys.
Una Barcelona sense muralles, oberta a la serralada de Collserola, al Prat i al Maresme.
Una Barcelona que, havent conquerit els àrids terrenys de la fortalesa de la Ciutadella, els ajardinava en forma de parc i havia instal·lat en ell els grans palaus de l'Exposició, així com innombrables pavellons internacionals, xalets, cafès i atraccions.
Una Barcelona que comptava amb una Rambla de Catalunya i un Passeig de Colom, nous de trinca.
Una Barcelona que havia urbanitzat el sector de Santa Maria del Mar, del barri de Ribera, amb el monumental Arc del Triomf, amb el seu passeig per on s'enllaçava amb els amples carrers de la Princesa, Jaume I, i el de Fernando amb les Rambles, l'antiga Riera de Maredençà.
Una ciutat oberta al món del futur, però molt casolana.
Casolana, com deia Pau Casals, per allí, al carrer de les Sitges.
Carrer de l'Hospital, plaça del Padró.
Carrer de la Plateria.
La plaça de la Llana.
Per allí, en el silenci clerical de l'encerclada plaça Nova, sols trencat pel clam de... o les campanes greus, històriques, de la catedral. La Boqueria, el Pla de l'Os, el carrer de Sant Pau...
Ale, ale! Sardina fresca! Noies, què feu? Que no voleu?
Aquesta Barcelona de rauxa i coquina, però la gran encisera, arriba acompanyat per la seva mare, el noi Pau Casals i de Filló. Ella el porta a casa d'un matrimoni del Vendrell, que eren una mica parents. Aquests tenien una fusteria al carrer Nou de Sant Francesc. La mare se'n torna al Vendrell, uns quants dies després, per venir-se a instal·lar definitivament a Barcelona l'any següent.
Pau Casals, anys després, amb els ulls mig clucs i fumant la seva clàssica pipa, recordava els seus dispesers.
Eren molt bona gent. Benet, el fuster Benet, era un personatge curiós, una encarnació moderna de Don Quixot. A la nit, desapareixia de casa. On anava? anava als barris i als cafès més perillosos de Barcelona per mantenir a ratlla els pinxos.
Els seus trofeus, els ganivets i les pistoles que els havia pres, emplenaven el calaix d'una calaixera. Benet, el fuster, no utilitzava cap més arma que un bastó de freixa.
Una nit jo em vaig espantar, i no cal dir la seva esposa Maria, que va quedar esglaiada. En Benet va retornar a casa amb una ferida a la cara.
Ah, això no és res,
va exclamar, sense donar-hi cap importància. I l'endemà ens va declarar amb rialla de triomfador.
Ara, aquell tipus d'ahir i jo, ja estem en paus.
El Quixot Benet, el fuster, havia desfacido el entuerto.
Pau Casals, en Pauet per uns, en Paulito pels altres, no cal dir que als començaments de la seva estada a Barcelona va sentir l'onglada punyent de la nostàlgia. Quantes llàgrimes, recordant els seus pares, els seus germans petits...
Els seus amics del Vendrell.
L'Escola Municipal de Música de Barcelona, situada per aquells temps en un ombrívol casalot del carrer de Lledó, prop de la plaça dels Sants Just i Pastor, feia no pas gaire temps que funcionava. El seu primer director fundador era el mestre Josep Rodoreda.
El noi Pau Casals ingressa, doncs, a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, com s'havia proposat la seva mare. Un pas més pel camí de la seva predestinació, dels seus somnis. Era un primer d'octubre.
El noi Pau Casals comença, tot i els coneixements donats pel seu pare, els estudis de composició i de violoncel a l'escola.
Pau Casals va iniciar els estudis practicant la disciplina de l'harmonia i del contrapunt amb el mestre Josep Rodoreda, director de la banda municipal de Barcelona i autor musical del Virolai, i la de violoncel amb el mestre Josep Garcia.
En aquella època, la composició interessava d'una manera preponderant a Pau Casals, tot i que li va fer sofrir més d'una angoixa.
Sí, en un exercici de baix xifrat. Pau Casals, aleshores tenia 8 anys, va topar-se amb el plantejament de la melodia. Va haver de posar-li el baix xifrat.
La mare ja estava amb mi, junt amb en Lluís i l'Enric, quan amb el ditjós exercici del baix xifrat, a l'arribar a casa d'en Benet, el fuster, tot plorant, vaig dir-li a la mare el que em passava. El professor Rodoreda, el director de l'escola, volia que entregués aquell treball del baix xifrat a l'endemà. La mare em retornà la confiança i, com que no hi veia cap altre remei, em vaig posar a escriure una composició original en baix xifrat.
L'endemà, davant del director, el professor Josep Rodoreda, el noi Pau Casals, saturat d'incògnites i d'angoixes molt pròpies de la seva edat, li entregava el treball. Un llarg silenci. Quin calvari.
De sobte, un somriure il·lumina el rostre de Rodoreda. S'alça de la taula. S'apropa a Pau Casals, que volia tornar-se petit, petit, i l'abraça. Felicita aquell noi del Vendrell. Havia resolt perfectament l'exercici de baix xifrat juntament amb una bella composició.